Hipocondria, dos punts. Obsessió malaltissa per conèixer el teu estat de salut i buscar respostes a internet de qualsevol mal. Entens? Pateixes hipocondria? Segons un estudi de l'Observatori Nacional de les Telecomunicacions i de la Societat de la Informació, un de cada tres pacients fa consultes a internet sobre la seva malaltia. Google s'està convertint en el nou metge de capçalera, però aquesta pràctica pot ser perillosa perquè no tota la informació sobre salut que circula per la xarxa és certa. Per tant, cal saber triar. Avui us donarem les claus per trobar bona informació de salut a la xarxa i, per tant, ens hem envoltat de bons prescriptors i professionals. Doctora Mireia Sanz, bon dia, què tal?
Molt bon dia.
La doctora Mireia Sanz és la presidenta de la secció E-Salut del Col·legi de Metges de Barcelona. A Twitter és @MireiaSanzC.
Bé, Mireia, com es pot saber que la informació que hem trobat a la xarxa és fiable?
Bé, doncs des del Col·legi de Metges tenim el que són els principis de bona pràctica, que aquí ens dona les quatre claus principals que hem de tenir en compte.
I quines serien les quatre claus? Comencem.
Una és en quant a identificació, és a dir, que estigui identificat o bé el professional o la institució que està fent la difusió de la informació, que hi hagi un email de contacte i que hi hagi una informació general de qui són i quins són els objectius de la web. Després passem a la part més important pels pacients i pels usuaris que busquen, que és la de continguts. És molt important que la informació estigui actualitzada, que posi les dates d'actualització, perquè en medicina doncs, tot avança molt ràpid i és molt important que estigui posat, en què es deixi clar que això no substitueix la presència d'un metge. Nosaltres ja ho he dit en l'esqueig, no? El fet del seny és molt important. El seny de buscar adequadament, hi ha d'haver-hi una estructura fàcil de búsqueda, que no sigui una web complicada. El que hi hagi especificada quina és els objectius d'aquesta difusió i després que estigui basat el màxim possible en l'evidència científica.
Vosaltres ens intenteu ajudar els usuaris que, bé, ens passa alguna cosa i de seguida ens aboquem a la xarxa, a internet, a buscar què ens pot passar. Ens ajudeu? El Col·legi de Metges està impulsant la web mèdica acreditada, no? Això és important. En què consisteix?
Doncs s'han fet aquesta edició de principis de bona pràctica. La web mèdica acreditada el que fa és revisar les diferents webs que volen sol·licitar un certificat de qualitat mínim d'aquesta web. I llavors passa tot aquest procés del que és d'identificació, de continguts, de confidencialitat, de seguretat, de publicitat, i si passa les diferents fases i la revisió, el que es fa és aquest segell que, com a mínim, a l'apartat que hi ha, les persones que vulgueu tenir informació, està classificat i podeu anar amb webs que estan garantitzades els mínims de qualitat.
Clar, si es vinga un segell, no? De WMA, web mèdica acreditada, és un segell, és una marca. I els requisits que han de complir els webs per obtenir aquesta acreditació seria una mica el que ens has explicat, no?
Exacte.
La data d'actualització de la pàgina principal. Clar, això és veritat, això no m'hi havia fixat, però clar, i que estigui firmat, que al fons és una mica fer periodisme, no? Buscar una mica la font, qui ho escriu allò... Suposo que en termes mèdics hi ha moltes paraules claus que es busquen a la xarxa i per això és veritat que hi ha una circulació també fraudulenta d'informació, no?
Exacte. És molt important que les webs que facin una bona difusió d'informació estiguin ben etiquetades per poder buscar les paraules clau en els buscadors principals.
Quants webs tenen aquesta acreditació? O sigui, han de ser totes catalanes, totes de Barcelona, o pot ser qualsevol web?
No, pot ser qualsevol web interessada en aconseguir aquest segell. Crec que ara són al voltant de les 275 i també se n'han rebutjat. Se'n rebutgen poquetes perquè el que es fa és que si hi ha algun criteri que no el segueix, doncs se li envia la informació i es fan i l'entitat o bé la persona fa els canvis convenientment, i algunes s'han rebutjat doncs, perquè són de difusió de producte, que això no entra dintre de les webs que s'acrediten, o bé perquè no s'identifica el professional i no es posa informació del propi professional o de la institució. Bàsicament serien aquests els...
Clar, moltes vegades l'usuari, la gent, busca directament la informació a Google pels símptomes que té, no? Per exemple, posa mal a les costelles quan es respira, no sé, dic. I aquí pot trobar tota mena d'informacions, algunes ben alarmants. Tu, com a doctora, com recomanaries buscar la informació?
Jo us diria, tenir unes pàgines webs identificades, una es pot ser a través de web mèdica acreditada de difusió general, l'altre el Departament de Salut té el canal Salut, que hi ha l'apartat per pacients, que està fet per professionals de la salut i per tant el llenguatge és amè i comprensible per tothom i en la mateixa hi ha cites bibliogràfiques que et pot ajudar a ampliar la informació.
Quan hauríem de buscar informació de les nostres malalties? Un cop ja tinguem el diagnòstic o previ o quan? Quan seria recomanable?
L'ideal seria, un cop has fet la visita amb el professional de la salut, sigui un metge, una infermera, un treballador social d'informació que sigui vinculada a la teva salut, és que això ens servís, que nosaltres mateixos, els professionals, prescrivíssim webs adequades.
Clar, això és molt interessant, no? O sigui, clar, que un metge et digui quines webs pots accedir després per tenir més informació, no?
Exacte, el que passa que la societat probablement en aquest cas va una mica més per davant que els propis professionals, per això el Col·legi de Metges va establir el que era el criteri de web mèdica acreditada, i des dels centres de salut en les pròpies webs ja també posen difusió d'informació o bé de la pròpia que generen per complementar el que està la visita presencial, perquè entenem que tothom busca quedar, però almenys que es busqui anar en llocs que t'assegurin que els continguts són adequats.
Potser anem cap aquí, no? Perquè és veritat que a la salut pública vosaltres teniu, tu també ets doctora, no?
Sí.
Clar, teniu 6 minuts, però no sé quants minuts són de protocol
10.
Per pacient. Són 10.
10.
Jo dic 5, perquè a mi em va molt ràpid. Tinc tantes preguntes allà a fer quan entro. 10 minuts, no? Clar, si fossin 10 minuts i et donen un paper amb més informació la que vas trobar aquí, això seria una manera, no?
Exacte, i a més, jo crec que ara hi ha una altra part que ha desenvolupat el Departament de Salut, que és La meva salut, és la web en què tu pots accedir a la teva informació més rellevant de la teva pròpia història de salut. Això sí que té tots uns mecanismes de confidencialitat i seguretat per accedir-hi, però un cop hi ets, hi ha un apartat que és el de consultoria online, la e-consulta. I aquí pots fer aquesta part no de visita urgent, sinó de complementar la informació o dubtes que t'hagin generat en aquesta consulta que té els 10 minuts i ampliar-ho amb el teu metge o la teva infermera a través d'aquesta consultoria online.
Hi ha alguns centres d'atenció primària que ja estan fent, no, això, aquest consultori online?
Sí, el CAPSE va iniciar el prova pilot, que és el consorci entre l'ICS i l'Hospital Clínic de Barcelona, i en el cas del Comte de Borrell, que és on estic de metge i de direcció del centre, estem fomentant tota aquesta transformació digital i l'ús de les noves tecnologies, en concret, entre d'altres, la e-consulta.
Clar, suposo que hi ha gent molt, ja dic, dèiem allò de cibercondria, però és que hi ha gent hipocondríaca, en general, que clar, si es posen a mirar alguna cosa que tenen petita a internet, poden acabar superalarmats. Jo també faig un paral·lelisme amb el tema de salut, amb el tema electrodomèstics, no? Els comercials que venen a les grans botigues electrodomèstics, ja els hi venen gent sobradeta que ja sap informació més que ells, no? Vosaltres, com a metges, també us deu passar això, no?
I tant.
Llavors, què feu? Us fa una mica de ràbia, no?, que vingui un pacient que se li sembla que en sap més que tu?
Jo un temps enrere sí que era una situació, doncs, incòmode, diríem, perquè et sorprenia que vinguessin amb informació actualment, i després del Patient Power, que és algú, no?, que per la seva pròpia malaltia va estar buscant i creant una xarxa, jo crec que ara ja ens hi estem acostumant, i és sumament important, perquè probablement si les búsquedes i la informació que s'ha tret adequadament et pot ajudar, creiem que l'empoderament i l'autocuidado del propi pacient és el millor, perquè és el que és més conscient, té més coneixements i davant de probables aguditzacions o complicacions és el primer que detectarà l'alerta i vindrà a consultar el professional.
Clar, però és veritat, no?, que al principi de vídeo, escolta, t'has de creure a mi que sóc el metge, no? No, però és que clar, això no és així, perquè jo m'estic imaginant una conversa que l'heu detallat d'alguna manera, no?
Jo crec que en general és molt respectuós i la
sí?
gent que ha buscat, el que busca és la confirmació, i de fet els estudis que hi ha tant de Telefònica com els de comunicació i innovació, el que t'estan dient és que busquen, però la fiabilitat i la confiança continua estant en el professional de la salut.
Però a la xarxa, a banda de webs acreditats, hi ha molta informació errònia o alarmant, això és cert. Fem 2 minuts de publicitat i presentem una plataforma que s'ha proposat acabar amb les informacions fraudulentes a internet. Ara aquí al Bobà pots presentar Presentem Salut sin bulos. Well, my heart ain't in it. My mind is blank. Can't seem to function. Can't seem to think. Doctor told me, cure your ills. Get yourself a woman, boy, that'll pay your bills. Have a clean your house, make your bed. Rub your bottom out, hold your head. Get yourself a lover, a friend and a wife. Get yourself a woman, boy, get yourself a life. Doctor told me. Doctor told me. Ets ets el pop-up al programa de tendències de les xarxes socials de Catalunya Ràdio. Tots ho hem fet, abocar-nos a Google per buscar respostes davant de qualsevol símptoma de malaltia. Ara els metges tenen la competència directa de Dr. Google, cosa que abans no passava. Aquesta cançó és Dr. Told Me, una cançó del 1996 de Gigi Kale, que la posem directament a la nostra llista del disc de Spotify. Som Pop-up Cat Ràdio. Ain't got no job. Avui, com trobar bons continguts de salut a internet? Estem aquí a l'estudi de Catalunya Ràdio amb la Mireia Sanz, ella presidenta de la secció e-salut del Col·legi de Metges de Barcelona. I ens apuntava també, a l'hora de prescriure, que també hi havia algunes aplicacions interessants que volia destacar, Mireia. Quines serien?
Sí, el que m'agradaria destacar és que l'11 de maig es va presentar des de TIC Salut, de Fundació TIC Salut i el Departament de Salut, el portal d'Apps Salut, que en aquest cas hi ha un observatori que t'explica les diferents apps que hi ha estratificades per als diferents temes d'interès que hi pot haver-hi, però a part també hi ha un segell o una certificació, com hem parlat, de web mèdica acreditada en el cas de les aplicacions, que és molt en la línia dels consells que hem donat. És a dir, quan un està interessat en acreditar-la, hi ha d'haver-hi criteris de disseny, usabilitat, de confidencialitat i seguretat, temes tècnics, i després la de continguts, que és la més important, i més si són producte sanitari. I en aquest hi ha d'haver-hi especificat que no substitueix la presència d'un professional de la salut, els continguts han d'estar actualitzats i datats, el professional identificat, han de quedar clar quins són els beneficis i quins riscos pot comportar l'ús d'aquesta aplicació mòbil, i després si hi ha conflictes d'interessos o hi ha patrocinis amb indústria farmacèutica o amb altres que podrien
interferir. Sí, això és una cosa que a mi em té aquí neguitejada, no? Els fòrums aquests de comentaris de, que a vegades, no sé, fins i tot en plan dietes o coses d'aquestes, i detectar dins dels comentaris que hi ha comercials de laboratoris posant comentaris com si fossin persones, no? Això hem d'aprendre a detectar-ho, no?
Exacte, aquestes són les parts importants, i en la web en la que hi és hi hauria d'haver-hi identificat si hi ha un patrocini o no.
Ara, tot just fa un any, la xarxa, Twitter bàsicament, es revolucionava arran d'aquestes declaracions del locutor de ràdio Javier Cárdenas.
El autismo se ha convertido en una epidemia. Para que veas hasta qué punto algo se está haciendo mal. Desde un punto de vista de vacunas,
claro,
por ejemplo,
algo pasa, algo ha cambiado.
Como muchos sostienen esta teoría, y es una teoría apoyada en hechos importantes, que tienen metales pesados que los niños no saben absorber, su cuerpo no sabe absorber, o por la razón que sea. Pero en Estados Unidos ha aumentado un 78% en los últimos 10 años, un casi 80% de los casos de autismo, y evidentemente no han aumentado de casualidad.
Carlos Mateos, bon dia.
Bon dia.
Carlos Mateos és periodista, director de l'agència de comunicació ComSalut i coordinador de salutsinbulos.com. A Twitter és @carloscomsalut.
Bé, tinc entès, Carlos, que la iniciativa Salut Sin Bulos neix arran d'aquestes declaracions de Javier Cárdenas al seu programa de ràdio ara fa gairebé un any, el 6 de juny del 2017, és així?
Sí.
Clar, per què vau pensar que havíeu de fer alguna cosa?
Bueno, porque la comunidad científica, la que tenía que contestar a estas declaraciones, que son una auténtica barbaridad, o sea, las vacunas están salvando vidas continuamente, no hay ninguna evidencia que relacione el autismo con la vacunación. De hecho, hay un estudio que se publicó hace como unos 30 años que establecía esa posible relación, se demostró que era falso. Hay muchísimos estudios después que han confirmado que las vacunas son efectivas, salvan vidas y que no tienen esos efectos secundarios. Bueno, pues estas afirmaciones, que son muy graves y que están ocasionando también que mucha gente deje de vacunar a sus hijos, no fueron contestadas por la comunidad científica, en este caso por la Organización Médica Colegial, hasta 7 días después. Entonces, bueno, pues dijimos, tenemos que hacer algo, tenemos que contestar con las mismas armas que utilizan estos propagadores de bulos, que es las redes sociales. Y por eso pusimos en marcha la iniciativa.
A internet, sobre temas de salud, ¿qué predomina? ¿La información falsa o la real?
Bueno, de momento hay todavía más información real que falsa.
Ah, mira, una buena noticia.
La buena noticia es que hay más información real que falsa. Otra cosa es inexacta. Inexacta sí que tenemos muchísima información inexacta, que, bueno, pues tiene mal los contenidos, no están actualizados, etcétera, ¿no? Y estamos hablando siempre de unas las páginas que normalmente podemos encontrar en las primeras posiciones de buscadores. Ahora, si hablamos de internet en general, sí, tenemos muchísima información falsa. De hecho, se ha llamado a todo eso la infoxicación.
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 I vosaltres, quan detecteu una informació falsa a la xarxa, què feu exactament?
Bueno, lo que hacemos sobre todo es desmontar por qué es una información falsa, por qué no es exacto lo que estás diciendo, y sobre todo cuando es una información que es muy grave, que pueda afectar a la salud de la población, como el caso de las vacunas, pues iniciamos la conversación en redes sociales con todos nuestros blogueros sanitarios, con todas las sociedades científicas que nos apoyan. Tenemos como una docena de sociedades científicas que nos están respaldando, para actuar todos a la vez contra ese bulo que está perjudicando la salud de la población.
Clar, la col·laboració suposo que és molt important, no?, entre tots, en l'aspecte col·laboratiu, quan alguna cosa es genera. Escolta, Carlos, el càncer és la malaltia que genera més informacions falses?
Sí, por supuesto, con mucha diferencia. No se sabe muy bien la causa, quizá porque el cáncer es algo a lo que tenemos miedo todos, porque el origen es multifactorial, no se puede determinar exactamente cuál es el origen. Entonces se presta mucho a que haya explicaciones pseudocientíficas, como ha ocurrido, por ejemplo, este bulo de los envases de plástico que podemos calentar el microondas, que eran cancerígenos, que se demostró que era absolutamente falso, pero la explicación que dan sí que tiene pues esos visos científicos de que tienen los componentes, que pasan los alimentos. Entonces, muchos de estos bulos tienen esa apariencia científica y de veracidad que hace que nos lo creamos, ¿no? Pero esto pasa con productos que pueden ser cancerígenos o hábitos que pueden ser cancerígenos, pero también todo lo contrario. Se habla de supuestos alimentos milagrosos que evitan el cáncer.
El cartílag de tauró, per exemple, ¿no? ¿A qui li interessa dir que el cartílag de tauró cura el càncer?
Pues mira, hay mucha gente que tiene intereses comerciales. Hay algunos supuestos gurús que defienden que el cáncer es de origen psicológico y que ofrecen terapias para tratarlo, ¿no? Y es una auténtica barbaridad, o que están ofreciendo algún tipo de productos. Pero, por ejemplo, hay otros bulos que no se explica muy bien quién está detrás. Por ejemplo, esta de los envases de plástico.
Claro.
Como no sean los fabricantes de envases de cristal, yo realmente no me lo explico, ¿no? Pero también hay mucha gente que, por deseo de notoriedad, como el caso del presentador que comentabais, pues pueden ser un origen de los bulos.
Escolta, ¿y dues copes de vi aprimen?
¿Cómo, perdón?
Dues copes de vi aprimen? ¿Això és de veritat o és bulo?
Bueno, también es un bulo, sí.
Oh, a ver, lástima.
Bueno, nosotros ahora justo acabamos de firmar un acuerdo con la Sociedad Científica sobre Hidroalcohol, en el que desmontamos este bulo de que el alcohol es saludable, tomando se lo habla de la paradoja francesa, de que los franceses estaban sanos porque tomaban mucho alcohol. Es falso. El resveratrol, que es un producto que podemos encontrar en el vino, para que tenga efectos en la salud necesitamos tomar 200 botellas de vino al día.
Uy, con...
Molt bé. Las consecuencias serían mucho peores.
Escolta, Carlos Mateos, de Salut Sin Bulos, moltes gràcies per participar avui aquí al Pop-Up. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Afortunadament, també hi ha webs molt competents que expliquen coses contrastades. Un exemple, e-lactància. Saludem el doctor José María Paricio Talayero. Bon dia.
Hola, bon dia.
El doctor José María Paricio Talayero es pediatra y creador de la web e-lactància. A Twitter es @JMParicio.
Un exemple que us volem posar de web contrastada. El web e-lactància té indexats gairebé 25.000 termes i el seu grau de compatibilitat amb la lactància, i és un dels webs que més fan servir les mares lactants. Com us ho heu fet, això?
Com han fet la web? Pues va ser una cosa inadvertida, sense voler. Estaven treballant en un hospital, en Marina Alta, en Alacant, i UNICEF nos va donar un premi perquè feien bé les coses en lactància. I a partir d'aquest premi, la foto i tot, la gent va pensar que sabien molt de lactància i vam començar a preguntar-nos per telèfon, per companys, inclús mares: escolta, si estic prenent això, puc donar pit o li puc recetar amoxicilina a una dona que està donant de mamar? I pensant que nosaltres ho sabíem tot. I a l'època, la veritat és que tota aquesta informació estava molt dispersa, continua molt dispersa, està ara agrupada en una web com la nostra i algunes altres, no? I nosaltres vam començar a mirar on podíem, en fitxers, en internet estava en inicis, i ens vam fer un fitxer molt senzill en Access, i que era un poc fatigant, perquè
perquè resulta que lo tenien que tindre en diversos puestos al mateix temps. Uh-huh. Si estàs en un hospital, treballes en consultes, treballes en urgències, treballes en la maternitat, i la pregunta te pot vindre per qualsevol... Aleshores, jo feia còpies en disquets tots els dies i vam intentar això trasladar-lo a la intranet de l'hospital. I ens van dir que sí, però després, per qüestions de seguretat, ens van dir que no, que era impossible. Però l'informàtic ens va dir, voleu que ho posem en internet? Això era l'any 2001, per ahí, no? Uh-huh. I jo li vaig dir, en internet, i això es pot? I em va dir, clar que sí. I llavors resulta que el van posar en internet. I nosaltres estàvem contents perquè aquella cosa tan senzilla, una eina totalment rudimentària que posava això sí, això no, això pot ser, tal, i sense molta bibliografia ni res, per a nosaltres era accessible en qualsevol puesto de l'hospital, no? Però la sorpresa nostra va ser que un dia van rebre una truca de Santander diguent-nos que si estaven segurs de lo que havien posat i tal, i dic, però com de Santander? Nosaltres estem anant a Alacant.
No recordàveu que era global i mundial, no?
I clar, li van preguntar a l'informàtic, dic, escolta, sols estem veient no nosaltres? Diu, no, vosaltres no, tot el que vulga mirar, no? Entonces, aleshores van dir, ostres, això és serio, no? Entonces van fer tots els passos que va dir l'acompanya des del Col·legi de Metges. Van fer una web sèria, ben informar, ens vam identificar molt bé qui eren nosaltres, vam posar el mètode en el que seguien això, no inventen res, tot són proves científiques, tot és literatura buscada, i en el que trobem, pues lo posem. Inclús ens hem certificat en una certificació de web mèdica correcta que es diu Oncode, ni altres, no, com ha dit la companya també, i tenim en aquests moments pues, diverses societats científiques de tot el món que ens avalen.
Tu ho estàs dient com a metge i com a la part mèdica. Jo com a usuària, ara, per exemple, els que tingueu ordinador a davant i poseu www.e-lactancia.org, el que al·lucinareu és per la simplicitat que té aquesta pàgina web, que és una mica perquè l'hem triada com a exemple. O sigui, és compatible amb la lactància, és la pregunta, i aleshores escrius una cerca, per exemple, jo ara ho faig ara mateix, i poso, per exemple, consulta la compatibilitat de la lactància materna amb 24.894 termes. Per exemple, s'ha dit moltes vegades, no sabem si és llegenda urbana, que si, per exemple, si tenyeixes, no pots donar el pit, no? Per exemple, poso tintes capilares. Jo ara poso això a la cerca, clico i posa riesgo bajo, probable para la lactancia. Bastante seguro, riesgo leve o poco probable. Lea el comentario. Llavors t'explica aquí una gran explicació sobre si ho pots fer o no. És a dir, no és un no al 100%, et diu que hi ha un mínim risc, però molt baix. Aquest és un exemple del que feu, i la veritat ens ha agradat posar-ho com a exemple de bona pràctica i de bon contingut a la xarxa. Moltes gràcies.
De res, a vosaltres.
Una abraçada. Mireia Sanz, no sé si tens, estaves fent aquí molts apunts, hi ha molta cosa. Hem fet de bons prescriptors avui, de coses de saludables a la xarxa?
Jo crec que sí. El company també ho ha referenciat, no? El tema de buscar segells d'acreditació i que al darrere hi hagi un professional que garantitzi els continguts.
Gràcies per la visita.